interrupció. Molt bona tarda a tothom, són les 17 hores, avui és diumenge, comença Música per al Record. Molt bona tarda a tothom, com dèiem, i sobretot molt ben trobats en aquest en aquesta estrena d'una nova època dels meteorològica. Em refereixo a que, com hom sap, ahir, dia 20 de març, doncs va entrar la primavera. Suposo que molts de nosaltres ens hem pogut donar compte, doncs, els joves pels granets, els que no són tan joves, doncs, per altra mena de símptomes que venen d'alguna forma, doncs, a representar i a anunciar-nos de que el naixement de les flors està aquí, el naixement del bon temps, el naixement d'aquesta època que sembla que tot torni a començar en forma de segle, doncs, de cicle, vull dir, la tenim aquí a sobre. I jo penso que això és un missatge d'alegria, veure que la vida continua, que la vida evoluciona i que encara estem aquí per poder, doncs, gaudir-ne i poder respirar ben profund i dir això, que el món es torna verd. Aquí estem. I mireu, per d'alguna manera, doncs, commemorar, celebrar, anunciar-vos, cosa que ja sabíeu, entenc, doncs l'arribada d'aquesta època primaveral, havíem pensat de fer-ho d'una manera, amb un tema musical concretament, d'una manera més diferent, i per això, doncs, hem pensat de que seria una bona idea d'escoltar avui amb un poeta de casa nostra, un poeta que en definitiva en el seu moment va cantar a la primavera i, per ser més concrets, va cantar el 20 de març. De qui parlem? Suposo que no cal continuar. Si és de casa, va parlar la primavera, tots heu endivinat ràpidament que parlem de Joan Manuel Serrat. Aquest bon senyor, amic nostre, molt estimat per tots, des de fa molts anys, doncs, com sabeu, ha tingut influències dels poetes, doncs, com Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Joan Salvat Papasseit, i així podríem estar, doncs, una estoneta parlant-te. Però se'm fa la idea que el més adient, si us sembla bé, seria escoltar-lo. I en aquest sentit, doncs, mireu, hem pensat que la cançó ideal precisament és la que porta per títol 20 de març, enregistrada l'any 1970, és a dir, fa ara 51 anys, oi? Ahir mateix. Anem a escoltar el Joan Manuel amb aquest tema 20 de març.
M'hauria agradat estar despert aquell matí que en un vestit verd entre uns bladars ell va arribar. Venia xiulant com un infant, tenia plenes d'ocells les mans i cel amunt, els anava escampant. Voltava les abelles, duia un barret de rus dolor enduia la primavera vint de març. M'hauria agradat estar despert o haver deixat els balcons oberts i en el meu sol intuir com teules i branques s'omplen de nius i el roc eixut torna a mullar-se al riu i el crit de gust d'una perdiu i del conill la mirada i olorar la matinada que la bandolera ens va dur la primavera vint de març. M'hauria agradat estar despert i geure damunt d'un roc com un lluert de panxa al sol i amb un flabiol i haver sortit de rebre el comptal i guarnir amb flors de tot fer els portals com si fos temps de carnaval. Però aquell matí jo dormia tranquil perquè no sabia que la bandolera em duia la primavera el 20 de març. La primavera vint de març, que la bandolera enduia la primavera vint de març.
Certament no ens n'adonem, i com parlàvem al principi, la primavera arriba. Qui durà la bandolera que portarà la primavera? És d'alguna manera el missatge que en definitiva ens planteja el Joan Manuel amb un tema que veritablement és com si obríssim les portes, no? Obrim les portes perquè entri aire fresc. Bé, anem a continuar el programa i escoltant música ja encetada aquesta primavera, i ho farem doncs escoltar, i des del meu punt de vista, de la meva memòria, entenc que és el primer cop que ho farem en aquests anys que de programa, que és un grup que porta per nom Honey Camp. Honey Camp, que, bueno, segons alguns autors, mirant les cròniques que fan biogràfiques o semibiogràfiques d'aquesta mena de persones, doncs el tradueixen com els, dit en castellà, els panales. Suposo que perquè honey, mel, dolç, en fi, el cas és que aquest grup era de nacionalitat anglesa, va ser fundat l'any 1963 en el nord de Londres. Realment en aquí no és que fossin doncs super escoltats, almenys parlo per mi, i el que puc destacar és de que hi va haver-hi una cançó que va donar doncs un, com es diu això, anava a dir un cop, però bueno, va donar la sorpresa o l'impuls, o el fet en concret és que va ser un èxit. I aquesta mena de cop o de sorpresa va ser la quantitat de vendes que va assolir. De què parlem? No hem dit el nom del grup, direm ja, si us sembla, el nom de la, en aquest cas, de la cançó que va tindre aquest èxit puntual. El grup, per cert, es destaca, i ara direm, anem a donar el títol, perdoneu-me, i és una pregunta, no és un error. El títol traduït seria Tengo el derecho, o sigui que realment doncs se li pot contestar Have it I the right? Doncs com deia, aquest grup que han dit que va tindre aquest èxit tenia la peculiaritat de comptar amb una senyora, en aquest cas, a la bateria, i era un dels pocs bateristes, de pocs grups, poquíssims grups que tenien un baterista femení al grup en aquell moment. Parlem d'un grup, per altra part, i per no estem, ho direm molt ràpidament, de no de masses membres, però els direm per si algú doncs no s'ha sentit o té l'oportunitat o simplement li interessa. Parlem de Dennis Dale, nascut a Dennis James, un 10 d'octubre de 1943 a Whitechapel, al est de Londres, que va morir d'una malaltia greu, lletja, a l'any 2005. Tocava l'harmònica i era el cantant principal. Parlem també, altre component, de Martin Murray, nascut un 7 d'octubre del 41 a East End, o sigui, a l'est també de Londres, i que era la guitarra rítmica. Aquest senyor va ser reemplaçat en el seu moment per Peter Pye, que va néixer el 12 de juliol a Walthamstow, perdoneu-me que la pronunciació sembla difícil, Walthamstow, a Londres, el novembre de 1964. Alan Ward va néixer el 12 de desembre del 45 a Nottingham, Nottinghamshire. I la guitarra principal, John Lantry, nascut John David Lantry, un 20 d'agost del 40, a Newbury, a Berkshire. I aquí tenim a la protagonista, a Hanny Lantry, nascuda en Margot Lantry, un 28 d'agost de 1943, a Middlesex, i que va traspassar el 23 de desembre de 2018, i que era bateria i cantant. La cançó que han dit, Tengo el Derecho, fou llançada al mercat un 26 de juny de l'any 1964 en el segell discogràfic i les vendes van començar molt lentament a fer-se. Però, ves per on, a finals de juliol el rècord va començar a pujar a la llista dels singles del Regne Unit. Els estatus de Hanny Lantry, que és el nom, com hem dit, de la baterista femenina, és amb una banda superior, era tan usual aleshores com ho és ara en algun sentit, perquè tampoc en veiem masses. Alguns doncs van qüestionar si ella una era simplement una cridada d'atenció de tipus visual, malgrat la seva genuïna habilitat per tocar l'instrument. En fi, el cas és que, pensant en que el temps, vull dir, anem a fer una cosa, si us sembla, i és escoltar-la tot seguit. Crec que és la millor manera de detectar doncs aquest so. I sobretot cridar l'atenció sobre el fet de la bateria. Volia acabar, en aquest cas, perdoneu la meva, que dient que el 3 de febrer de 1967 el productor de discos Hanny Combs, Joe Meek, es va suïcidar en el seu estudi de gravació o d'enregistrament. I després de que va tindre una disputa, no sabem de quina natura, amb la seva doncs administradora o mestressa, que també va morir, o sigui que la cosa va ser més greu del que sembla. Després d'això, de Hanny Combs van deixar de emetre discos i la banda es va dissoldre l'any 1967, com diem. Veieu el que dèiem abans de la meravellosa primavera? Bueno, anem aviat si aprofitem això per tossir i netejar el coll. Perdoneu aquest petit incís de silenci i passarem sense més a escoltar la cançó.
Always told you that we must never, ever part. Oh, have I the right to kiss you? You know I'll always miss you. I've loved you from the very start. Come right back, I just can't bear it. You, if I could, you'd see how much you send those shivers running down my spine. Ooh, have I the right to thrill you? You know I'm waiting till you give me the right to make you mine.
Autèntic dels anys 60, eh? Tal qual. En fi, una petita nota respecte a aquests senyors que acabem de sentir de Honeycombs, i es referent a la baterista, i es va significar únicament que va traspassar un 23 de desembre de 2018. O sigui que, bueno, no fa tants anys, eh? Si et pares a pensar. Dit això, doncs anem a continuar amb el programa i anem a veure, millor dit, a escoltar un nou intèrpret. En aquest cas parlem d'una senyora, una senyora que es deia Eva Narcissus Boyd i que es va conèixer comercialment com Little Eva, també típica dels anys 60, la seva actuació, vull dir, i nascuda a Belhaven, Carolina del Nord, un 29 de juny de 1943. I traspassada a Kingston, també Carolina del Nord, traspassada a Carolina del Nord, com dic, perdoneu, un 10 d'abril de 2003. Lògicament era de nacionalitat estadounidenca. Aquesta senyora va néixer a Belhaven, però als pocs anys es va mudar a Brooklyn, i allí, on va treballar de cambrera i de cuidadora de nens per dos famosos compositors. Allí es va, com deia aquell, Carole King i Jerry Goffin. Aquí, fascinats per la seva forma de ballar, li van escriure una cançó que es titulava Locomotion. El productor Don Kirshner li va impressionar la cançó i sobretot la veu d'Eva, i va publicar la cançó. El tema, en realitat, fou un èxit immediat, assolint, alcançant, lograt, conquerint el número 1 de les llistes d'Estats Units l'any 1962. Va continuar publicant senzills i donant concerts durant els anys 60, però després de l'any 64 el seu èxit va ser menor. L'any 1971 es va retirar de l'escena musical per retornar a finals dels anys 80 durant concerts de forma ocasional al costat d'altres artistes dels anys 60 i gravant alguna que altra cançó nova. Malauradament, en el 2001 se li va diagnosticar una mala malaltia i que al final li va costar la vida i el va traspassant l'any 2003, un 10 d'abril, només amb 59 anys. El seu millor èxit, doncs podríem dir que és el que escoltarem tot seguit, que ja l'hem citat d'alguna manera, de Locomotions. Anem a veure què us sembla aquesta cançó. Penseu que està enregistrada i és un tema de l'any 1962. D'aquell moment, d'aquella època i d'aquell estil de música i de ball. Anem a continuar amb el nostre programa retrobant-nos amb un grup que hem escoltat també fa temps, un grup que és ràpid de sentir per l'època i bueno, per el que va representar. Parlem de Dave Clark Five, també conegut com DC Five. Fou un grup anglès de rock and roll dels que, bueno, com ja diem sempre, perquè la majoria és de l'època i coincideixen, en la invasió britànica dels anys 60 i un dels pocs que varen poder competir va venir algun més poquets, com sabeu, amb The Beatles. Concretament, el seu single Let All Over, que d'aquí hem escoltat i que vam traduir com Alegres Todos otra vez, doncs va desplaçar, va fer que el single dels Beatles I Want to hold Your Hand, aquell que deia Quiero estrechar tu mano, el va treure del top de les llistes d'èxits del Regne Unit al mes de gener de 1964. Van arribar al número 6 als Estats Units en abril del mateix any 64, però Over and Over, un altre any treball, una i otra vez, perdó, fou un senzill número 1 pel grup dels Estats Units en desembre de l'any 1965, d'acord a la llista del Billboard que sempre citem, com sabeu. La anècdota, podem dir-la, va ser de que va ser el segon grup de l'embassy inglesa que va ser presentat en el The Ed Sullivan Show, que hem citat tants cops i que molts d'algú coneixeu o heu sentit algun cop. per reportatge de televisió o per als CDs que es van publicar en el seu moment d'aquest aconteixement. I això va succeir al mes de març. Van estar dues setmanes després de que els Beatles havien aparegut, tres setmanes abans, al mes de febrer de 1964. En algun moment de Dave Clark Five van ser més populars i havia passat i passaria més tard amb altres personatges, com dic, més populars als Estats Units que en el seu propi país d'origen, el Regne Unit. Però de totes maneres van tindre com una renaixença en el Regne Unit entre els anys 1967 i 1970. El grup es va separar precisament en 1970, el 10 de març de 2008, la banda va ingressar al Rock and Roll Hall of Fame, salon de la fama del rock and roll. Si us sembla bé, aleshores anem a escoltar una altra cançó d'ells, en aquest cas, doncs, una cançó agradable que podíem comentar, però que us avançarem per no estendre tant els comentaris, que aquí molts la vam conèixer, aquesta cançó, gràcies una vegada més al grup català dels Mustang. Aquí la vam conèixer com El Globo Rojo. En realitat, la versió anglesa no és que sigui diferent, al contrari, el títol seu és The Red Balloon. O sigui que, si us sembla, anem a escoltar-los. Aviam, què tal? És agradable, és distreta, té un... Vamos, sembla que estem passejant per al parc per primavera. Anem allà.
In and out of the red balloon, marry the father's daughter. Sleepy heads in the afternoon, Calola, Calola Vita.
Bé, de Red Balloon, ens anem al parque a treure un globus. Ah, senyor, quines èpoques. En fi, i com dic, és una versió molt acurada, al meu parer, de la que vam fer els Mustang, que suposo que encara és localitzable i es pot escoltar. La instrumentació, bueno, hi ha menys potser percussió, em sembla recordar que en aquesta, però és la música idèntica i la reducció bastant fidel. Dit això, si us sembla, anem cap endavant i anem a escoltar amb un senyor. Bé, a vegades han fet el comentari de que molts intèrprets, alguns intèrprets de que escoltem, han fet el pas per la fama o per l'èxit una sola vegada amb la seva carrera, el qual no vol dir, evidentment, que no hagin tingut cançons que hagin agradat i que s'hagin difós, però que s'han recordat sobretot per un tema. Han trobat diversos casos, oi que sí? Bé, en aquest cas, parlem d'un senyor que té o tenia per nom David Samuel McWilliams. Aquest senyor, els que a més han conegut, doncs amb el seu mateix nom en realitat, perquè el David és David i McWilliams, vull dir que únicament, doncs, comercialment parlant, el que va fer va ser eliminar el Samuel, o almenys no dir-lo. Aquest senyor, com deia, va néixer el 4 de juliol de 1945 a Belfast i va traspassar un 8 de gener de 2002 a Ballycastle. Fou un cantant, compositor, guitarrista d'Irlanda del Nord, més conegut per la seva cançó de l'any 1967, Days of Pearly Spencer. Va gravar un segon àlbum que va titular David McWilliams Volum 2, que va aconseguir el puesto 23 a la mateixa llista d'àlbums, i va, a més, dintre d'ells va incloure el single Days of Pearly Spencer. Aquesta era una cançó sobre un vagabund que McWilliams havia conegut amb Valimena, i presentava la cançó un ampli arranjament orquestral de Linder i un cor cantat, o que cantava, millor dit, fent-se servir un megàfon. Això és un efecte de baixa tecnologia, més bé, de tipus que sé, era bé, però es va lograr gravant les veus des d'una cabina telefònica que hi havia a prop de l'estudi. Entre una exposició que es va fer amb Radio Caroline i a través d'anuncis a la premsa, el cas és que a l'estiu de 1967 tot això va ajudar a generar interès i vendes en l'Europa continental, i de fet el rècord va arribar a encapçalar les llistes de numerosos països, com són França, Bèlgica, els Països Baixos, i es va vendre 1 milió de còpies en tot el món. Dit tot això, si us sembla, el que podem fer és sentir aquesta cançó i sentir aquest home, el Pearl Spencer, que és el que feia.
Tenement, a dirty street, walked and worn by shoeless feet, in silence long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shone. The days of Pearly Spencer. Almost run. Nose pressed hard in frosted glass,
gazing at the swollen mass on concrete fields where grows no grass. He stumbles blindly on. Iron trees smother the air, but with a ring they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass is gone. Your milk-white skin, what's that stubble on your chin? Buried in the rot-gut gin, you played and lost, not won. You played a house that can't be beat, now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the street, where only rats can run.
Suposo que haureu reconegut i haureu recordat. Anem a continuar el programa aleshores i avui ho farem després de sentir el David McWilliams, doncs, escoltant, com dic, amb un altre Davis, però en aquest cas parlem de David Richard Solberg. Aquest senyor va ser conegut artísticament com David Schull. Aquí us en recordeu, perquè bàsicament va ser un actor de televisió i de cinema, a més de cantar, que en el 2004 doncs va obtindre la nacionalitat britànica. Era fill d'un pastor luterà que va participar en la reconstrucció d'Alemanya després de la Segona Guerra Mundial. Schull va viatjar freqüentment a aquest país durant la seva infància. Va començar a ser conegut per les seves intervencions en un espai de Mary Griffith Show l'any 1967, en el que doncs apareixia cantant, però amb la peculiaritat de que es tapava el rostre. Se'l tapava, doncs, davant del que portem ara, no? Aquestes coses que es poses davant i que no coneixes. I ell justificava aquesta postura dient que vull ser conegut per la meva música, no per la seva cara. Aquesta era la seva explicació. El fet és que a finals de la dècada dels 60 i principis dels 70 va intervindre numeroses sèries de televisió, però bueno, per no relacionar les vàries que tinguen aquí, doncs direm una que crec que no... Bueno, els molt jovenets, massa jovenets, potser no recordin, però que els demés, la majoria sí, per suposar. De quina parlem? Doncs de la paper de detectiu, perdoneu, que feia a la sèrie Starkey i Hutch, que va protagonitzar el David Schull al costat de Michael Glaser entre els anys 1975 i 1979. De més de destacar o de fer-se aquesta via en la televisió i paral·lelament una mica del cinema, doncs va llançar també la seva carrera musical, en el que trobem temes que, bueno, en el seu moment van destacar en general, com eren el Don't Hit Me On Us, l'any 1977, que va ser número 1 a la llista del Billboard d'aquell any, i Silver Lady, també un tema de l'any 1977, també va arribar al número 1 al Regne Unit, aquesta última. La carrera cinematogràfica va ser, doncs, més reduïda, sí que destacant els seus papers amb Magnum Force l'any 73 al costat de Clint Eastwood, que aquí em sembla, no vull mentir, que aquesta pel·lícula, perdoneu si m'equivoco, era Hardy el Fuerte, diria jo, i el seu protagonisme amb la minissèrie Salem's Lot, basada en una novel·la homònima de Stephen King. El seu declivi artístic, que tot, doncs, bueno, per llei de vida arriba, doncs va fer que en la dècada dels 80 caigués en l'alcoholisme. No obstant, va continuant fent sèries de televisió, que, bueno, no volem allargar-nos més, perquè crec que l'únic que ens queda, i perdoneu, perquè tenia la dubte per anomenar sèries, en aquest cas, d'intervenció a l'estranger, considero que el que més pot interessar-vos és escoltar la veu d'aquest bon senyor, que per cert fa poc van fer la pel·lícula que em deia ara de Hardy el Fuerte per televisió, i si malament no recordo, fa el paper d'un policia, en aquest cas, doncs bé, que està, no faré un spoiler, però que bé, és ros, és inconfundible i té un paper fort, i no fa de massa bo. I tot això, si us sembla, anem a escoltar la cançó que avui hem escollit d'ells i que hem citat, de David Soul, que es diu Silver Lady, enregistrada, en aquí hem avançat bastant en els anys, perquè aquesta es va enregistrar l'any 1977. Anem a escoltar-la aleshores.
Searching, shifting from town to town. Every time I slip and slide a little further down. I can't blame you if you won't take me back. After everything I put you through, but honey, you're my last hope, and who else can I turn to? Thank you.
to the bone, Silver Lady.
Que us ha semblat, no està malament la cançó, possiblement doncs la recordéssiu. Anem a continuar el nostre programa i ho farem amb un altre intèrpret que si l'hem escoltat fa molt, molt de temps. A qui em referim? Doncs molt senzill, em referim a Del Shannon, que realment estava registrat amb el nom de Charles Whedon Westover, que va néixer a Grants Rapids, Coopersville, Michigan. Amb només 2 anys d'experiència actuant davant del públic, fou descobert per el disc-jockey DJ Ollie McLellan, qui el va contactar amb personalitats del segell Envy Jockey Productions, una filial del Big Top Records. Ràpidament va ser contactat i en allí va registrar en primer lloc una cançó que va arribar, com dic, al primer lloc de les llistes de popularitat, amb una cançó que es deia Runaway, que tradueixen, espero fer-ho bé, com fugitiva. Quasi instantàniament la seva popularitat va ascendre en tots els Estats Units, siguent número 1 en la llista Billboard l'any 1961, inclús en el exterior. El tema fou i ha estat molt interpretat en diverses versions i en molts idiomes. Crec que quan l'escolteu la reconeixereu i direu: ostres, és veritat, aquesta cançó jo la conec. Shannon va registrar la seva versió del tema de Rolling Stones, Under My Thumb. Era a finals dels anys 60, després d'una llarga estança, d'una temporada sense obtindre cap èxit. I aleshores va tornar a la producció. L'any 1969 va descobrir amb un grup que es deia Smith, i un arranjament va fer per ells, que va ser el hit Baby It's You. Fou manager i productor de Brian Hyland, que canten, que bueno, aquí hem escoltat alguna vegada, si malament no recordo, i del qual es va fer un gran amic. Era, doncs, com el seu germà petit que mai va tindre. Va produir-li més de... un èxit, vamos, de més d'un milió de còpies del tema Gypsy Woman l'any 1970. Bueno, dit tot això, només potser donar una petita dada anecdòtica, però que crec interessant, perquè són ja persones que ara s'ha d'escoltar les seves cançons, doncs anem coneixent. I en aquest sentit dic que va ser proposat en el seu moment per substituir a Roy Orbison, que com tots sabeu va morir l'any 1988. A on? En el grup, el de Traveling Wilburys. Us en recordeu? El dia passat, quan vàrem parlar d'aquest senyor, vàrem parlar d'aquest grup i de la seva importància, de qui el composava, però dona la casualitat que l'amic Bell patia una forta depressió per lo qual prenia doncs aquest famós malauradament producte que és el Prozac, fluoxetina, i d'una forma sorpresiva Del Shannon, cantant legendari de rock, prendia una sortida als seus problemes familiars suïcidant-se un 8 de febrer de 1990 al disparar-se un tret al cap amb un rifle de calibre 22 allà on vivia, a Santa Clarita, Califòrnia. Bé, penso que això pagava la pena de dir-ho i d'informar-vos. Dit tot això, sense més dilació, el que anem a fer és passar a escoltar aquest home amb un tema que ja hem citat, de l'any 1961. Retrocedim una miqueta en el temps i el tema és Runaway. Doncs sense més dilació, si us sembla, anem a escoltar-lo.
birds over yon. I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel a pain, wishing you were here by me to end this misery. And I wonder, I wonder she ran away, and I wonder where she will stay. My little runaway, run, 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 run away.
Parlem de fa, doncs mireu, des de 1961, 60 anys. Però ara sí que, després d'escoltar aquest tema, com deien abans, no? Molta atenció, perquè anem a escoltar un altre que a mi haig de dir, francament, que m'encanta, m'ha encantat de fa molts anys. Home, des que va sortir la vaig escoltar, que no puc passar el moment. Parlo d'un tema d'on va interpretar un senyor que es deia Desmond Dekker. Desmond Dekker és un senyor nascut el 16 de juliol de 1941 a Kingston i traspassat un 25 de maig de 2006 a un lloc que es diu Surrey, a Anglaterra. Fou un cantant i compositor de música ska, de reggae jamaicà, al costat del seu grup The Ace, que estava format per Wilson, James, Easton, Barrington, Howard. Va obtindre un dels primers èxits internacionals de la música jamaicana amb una cançó que escoltarem, si Déu vol, tot seguit, que de mi sempre m'ha agradat pel ritme, per tot, per la manera d'expressar-se i com ho feia i com ho cantava. Va tindre, evidentment, altres èxits, sí, abans inclús, com un era el 007 de Santi Tau, de l'any 67, Hit Me Make, del 1968. Tot això abans de l'èxit de Bob Marley, perquè Dekker fou un dels músics jamaicans més reconeguts tant en el seu país d'origen com a l'estranger. Desmond va decidir provar sort, millor dit, amb una companyia que es deia Beverly de Leslie Conn. En allà va fer una prova per Derrick Morgan. El fet és que Dekker va aconseguir firmar un contracte amb el suport de Morgan, però no va gravar el seu primer disc fins l'any 1963. En aquest disc que hem dit s'incloia un tema que era Honor per teu pare i per la teva mare, en anglès escrit. Aleshores va adoptar, no sabem el motiu, el seu nom artístic amb el qual l'hem conegut, Desmond Dekker, tot que el seu nom real era Desmond Dacres. Bé, el cas és que, dit això, el qual el circ que va registrar el va convertir en la figura més gran de l'illa. Es tractava d'una cançó que es deia King of Ska, el rei de l'Ska. Cançó molt animada i plena d'alegria en fi, com dir-ho, per la qual Decker va comptar amb la col·laboració de Ted Cherry Pies, també coneguts com The Maytals, perdoneu. La cançó continua sent una de les més conegudes entre els seguidors de l'Ska de tot el món. Posteriorment, Decker va reunir a quatre germans, Cal, Pratty, Clive, Barry, per formar el seu grup de suport, de The Ace. Decker va gravar un gran número d'èxits al costat dels Howard, incloent Parents, Get Up, Edina, This Woman i Mount Zion. Gràcies al seu èxit, Desmond Decker va ser el responsable de l'arribada de l'Ska a Europa, parlant dels anys 60. Posteriorment, el ritme es va reinventar a si mateix en els 70, portant a l'Ska a la seva segona hora, coneguda com Two-Tone. Bé, dic tot això, només ens queda una cosa, dir quina és la cançó. Bueno, crec que l'hem citada. Parlem, lògicament, del tema de Israelites, de Desmond Decker, un tema que es va enregistrar 1969, any que gairebé diria jo de trànsit d'una dècada a l'altra, però molt influent en l'estil musical, com podem comprendre. Anem aleshores a escoltar, si us sembla bé, aquesta cançó de Israelites.
Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites, get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. She said I was yours to receive.
Aprofitem el moment i l'última cançó que ens donarà el temps avui per acomiadar-vos de tots vosaltres, desitjant-vos molt bona setmana, bona estrena de primavera, una abraçada i fins diumenge que ve.
Más música.
Comienza Mate, Tango y Folclore. Muy buenas tardes, noche, Nanu Pereira. ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Gustavo? Aquí, bien, pues.
Eso, preparado ya, pues. Sí, me gusta, sí me gusta. Que les habla Gustavo Carreras y Nanu Pereira. Empezamos una andadura más por este programa Mate, Tango y Folclore, que tiene conexión con la 87.9 FM de La Nueva de Madrid, la Radio Cooperativa Montevideo Uruguay, la Neo, la 103.9 de Buenos Aires, la Ritmo FM 98.5 en Málaga y el formato Se te escapó la tortuga de Australia. Y por supuesto estamos en la 91.6 FM del Prat Radio de Barcelona, que no podemos olvidarnos de esto.
Estamos por todo el mundo, ¿eh?
Damos vuelta como locos, sí, más vuelta que una calecita.
Eso, la calecita, un lindo vals, un lindo tango, perdón.
Te gustó.
Un lindo tango, sí.
Como siempre, vamos, ya lo hemos anunciado en los otros programas, hablaremos de Piazzolla, que se cumple 100 años de su nacimiento, seguiremos conversando de él, pero sí les tengo que avanzar una primicia, podríamos decir, que para el mes que viene, ya que este mes hemos dedicado prácticamente todo a tangos, aparte de Piazzolla, porque pasamos a algún otro tema de otras personas también, el mes que viene haremos folclore, Nanu.
Me parece para bien. Me parece muy, muy, muy bien. Tú sabes que yo soy amante de folclore.
Y hemos tomado cuatro personajes del folclore: Alfredo Zitarrosa, Cafrune, Atahualpa Yupanqui y Mercedes Sosa.
Casi nada.
Para desayunar nada más, dice.
Casi nada.
Y entonces, basado en esos cuatro, vamos a hacer un poquito el programa del mes de abril, que es el próximo, y a ver si les gusta. Y, por supuesto,